Florenci Surroca, cap de programes, primer cap de programes de Catalunya Ràdio. Florenci, bona tarda.
Bona tarda.
Què he de dir, Plisplas ja funciona o com va això?
Això és el que es feia en aquella època.
N'hi ha més per això, no?
No.
Sí, home.
No, vols dir?
Pájaro?
Pájaro.
Veus? I encara més.
Plisplas, Cartipàs.
També. I això és King Size?
No, aquest no recordo.
Aquest no és teu?
No.
Mira que he fet una consulta amb Belles Glòries de la casa. Aquest no assumeixes la paternitat. No. Algun altre més?
En aquest moment no em veia vindrà.
Plisplas ja funciona, per això era el més
cèl·lar.
Aquest
era bàsic.
No? Era bàsic. 1983. Ja vas posant el projecte a partir d'aquest any?
Jo vaig començar al març del 83.
I estava tot per fer?
Per fer no hi havia res ni per fer. No teníem ni paper ni llapis.
Ara en parlem. Sintonia comença.
Dies de ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio es presenta.
Tot i que som encara en ple període de proves, un còctel sorprenent.
És un quart rodona del migdia.
Bon dia, Catalunya. Són les 8 en punt.
A Catalunya Ràdio, les festes
assenyades.
Bona tarda, què tal? Com estàs?
Senyores i senyors, bona nit, són les 12.
Burri.
La ciutat de Barcelona era fins fa poc.
Bona nit, és la porta del Club del
Micro. El 231-41.
Ole, això és el lloro, el micro.
Quan comencem les dues hores de cinema.
Quina gent tenim avui al bunker?
Avui no s'espantin si es troben pel carrer.
Doncs això és una raó per la qual jo...
Que sovint quan fem anàlisis i tertúlies...
Molt bon dia, avui a l'ofici de Vila.
Desperta Catalunya, som al matí de Catalunya Ràdio.
Perdó, senyors, estic fent un reportatge.
Bon dia, són les 7.
Moltes gràcies, senyors.
Bon dia.
La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio.
Bon dia, són les 7 del matí.
Senyores i senyors, bon dia, són les 6.
Deia Florenci que no teníeu ni paper, clar, i no teníeu ni nom.
Bueno, nom no calia.
No cal.
Havíem de fer ràdio, la ràdio ja té nom.
Sí.
Calia posar-hi l'adjectiu.
Exacte.
I la localització i l'essència.
I, va, explica'ns els orígens, com comença, què barrineu, qui us trobeu,
a veure,
quins són els orígens?
Jordi Costa em va trucar un dia i em diu, amb ell teníem molta amistat de Ràdio Barcelona, parlàvem sempre de ràdio, i un dia em truca i em diu, escolta, tinc un projecte de cosa de ràdio que m'agradaria comentar amb tu. I cap de 15 dies ho veurem, a trucar, vaig estar parlant, i em va proposar l'iniciar el projecte de la ràdio oficial o governamental de Catalunya. No tenia nom.
Re.
Aleshores em va presentar Josep Maria Francino, que jo ja coneixia, que casualment vam néixer el mateix dia, el mateix any i a la mateixa hora.
Vau
7 d'octubre del 47.
Ah, sí?
Sí. I hem estat 40 anys o 50 celebrant el nostre aniversari junts sempre.
Tant,
abans de Catalunya Ràdio i durant Catalunya Ràdio.
Per tant, que els astres aquí es van...
Aquí es van conjuminar al màxim.
Va, per tant, sou tots tres que arrenqueu.
Sí, exacte.
I a partir d'aquí feu volar coloms.
Bueno, aleshores vam començar a buscar personal. I aleshores...
No, primer vau fer volar coloms, segur, i uns quants.
Bueno, hem d'explicar coses, no?
Sí.
Però, bueno, explica el que es pot explicar.
No,
o el que es vol explicar.
No, dic que a partir d'aquí el que volia dissenyar una mica és el projecte, què volia ser, què, bueno, què podia ser l'emissora, no?
Bueno, el que volíem era una emissora en català, evidentment no podia ser d'altra manera, i que tingués un accent bàsicament de gent jove. De gent nova i gent que no estigués baquetejada dintre el món de la ràdio, si més no, al principi.
Jo vaig sentir des del primer dia que aquí no volíeu fitxar estrelles.
No, és que no podíem, ni volíem ni podíem.
Per qüestió de calés, també.
Clar, era un projecte que estava a les beceroles, hi havia tres duros, i et dic paper i un llavis, i s'acaba la festa.
I per aquí vau començar a dibuixar tots tres.
Exacte, llavors vam començar a buscar personal, i és per dir, bueno, doncs per programes tenim aquest tipus de perfils, per informatius aquest tipus de perfils, després hi havia el tema tècnic, que lògicament també amb Antoni Ferrer, que venia de la mà de Jordi Costa, des de Reus, que era el que va dissenyar tot el tema tècnic, i clar, hi havia tres potes, hi havia la part artística, la part administrativa i la part tècnica, per tal de poder fer una bona cobertura a tot Catalunya, des de qualsevol lloc que la gent volgués sintonitzar, pogués enganxar sempre la missió que nosaltres féssim.
D'això ja en parlarem, perquè el projecte inicial que hi havia no té res a veure amb el que s'acaba fent. Per això et deia abans allò de fer volar coloms una mica, que el paper ho aguanta tot, vau començar a dissenyar, i si hagués sortit...
Hagués sortit.
Però si no, ja anirem fent, no? Per cert, anem enrere. Els teus orígens a Castellà són radiofònics, no?
Sí, bueno, jo vaig començar a anar a la ràdio els diumenges al dematí quan tenia 5 anys, amb el meu pare, que va crear Ràdio Unión Esplugues, que després va convertir en Ràdio Joventut, que va ser la gran escola,
que anava a dir,
la gran escola de ràdio.
Sí.
Per tant, jo vaig mamar ràdio des del primer dia. Vaig treballar a Ràdio Joventut, vaig treballar a Ràdio Nacional, vaig donar classes de ràdio a l'escola de ràdio. És a dir, sempre he estat vinculat a la ràdio a tots els efectes.
Si recordes algun nom, diguem, de la ràdio a casa nostra, probablement ha passat per Ràdio Joventut.
Sí, tenia el 90%, però un percentatge molt alt, sí.
També fem una mica de trampa perquè també hi havia una escola. És a dir, Ràdio Joventut també tenia escola.
No, Joventut era estació-escola. Sí, sí. Bàsicament es va crear com una escola de ràdio.
Ja. Per tant, aquí, és a dir, Constantino Romero, sí, Bax, Pallardó...
I anteriorment i... Joan Lluc, el Juan Antonio Fernández, sí, el Fèlix Pons...
Sí. Tots.
No, tots, ja dic, tots.
És a dir, tots aquests noms, diguem, que després hem anat escoltant i anem sentint, i que han aparegut a qualsevol emissora, és a dir, Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional... Oh, sí, i a més eren veus.
Bueno, és que aleshores la veu era bàsica. Jo no em vaig dedicar a la ràdio perquè tinc una veu excel·lent per no fer ràdio, evidentment. Ara val tot. Sí. Ara hi ha cada veu de pitu que et fa mal a l'orella, però bueno...
Tot... Abans Florenci, però, per exemple, la Ràdio Nacional era molt selectiu amb el tema
era
de veu.
Jo vaig treballar a Ràdio Nacional amb Juan Manuel Soriano.
Et posava la pell de gallina.
Que era el mestre dels mestres, amb Maruja Fernández...
Jo recordo, Soriano, als passadissos de Ràdio Nacional, dir-te bon dia...
Sí. I tremolaven els vidres.
Ell deia buenos días.
I tremolaven els vidres.
I quedaves garrativat del tro de veu que tenia aquell home, eh? Bueno, clar, però ja me'l poses al costat de Constantino Romero... Tots aquests els trobaves pel passadís. Que l'altra gràcia que tenia, que aquests feien doblatge...
Aquests es van iniciar el doblatge...
Era com conviure amb tots els personatges i les grans estrelles del cinema.
Tot el quadre de doblatge bàsic de l'època de Veu d'Espanya, que ja va ser després de la Metro, era el quadre d'actors de Ràdio Nacional, sí, i part del quadre d'actors de Ràdio Barcelona.
Sí, que era el radioteatre que es feia.
El radioteatre, i d'allí sortien tots, la Maria Dolors Gispert, Victòria Durà, el Noel Domènech, bueno, sí, Arseny Corcelles... Així és que recordia... I després va venir la segona tongada de gent més jove, que era el Tino Romero, i inclús Jordi Hurtado, sí, també va estar molt temps amb el tema del doblatge.
Valdivieso.
Bueno.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, clar, llavors, tu, ràdio, és a dir, família radiofònica, el teu germà, també dedicat a això...
Segueix el...
Tot i que ens saltarem en el temps, en el fons, tu i el teu germà sou culpables que un personatge com Jordi Basté vingués a fer proves als inicis de Catalunya Ràdio. Bé, tu li vas passar el platet al teu germà, i el teu germà va portar el Basté.
La cosa comença a Ràdio Joventut, sí, amb un programa que es deia Peques,
sí, que
feia Agustín Rodríguez i el meu germà, on els dos alumnes eren Antoni Bassas, sí, i Jordi Basté.
Sí.
Aleshores, bueno, d'aquí ja van anar creixent i de més. I quan jo vaig venir aquí a posar en marxa el tema d'esports i de programes i de més, vaig pensar en el Basté per ser una mica el que fos el més jove dels joves, per entrar a fer la feina que tocava.
Sí, sí. I llavors...
Doncs va fer el meu germà, i el meu germà, doncs...
Diu, vés allà que fan proves,
exacte,
no?
Exacte, exacte.
Però va ser la gran sorpresa, exacte, en el fons, eh? Clar, la criatura portava ja uns quants anys, sí, fent ràdio, de ben petit. Hi ha una altra anècdota que Quim Monzó, a l'any 2010, recorda La Vanguardia, que és que tu els vas convocar amb ell al teu despatx, sí, per ensenyar-li una gran aportació tecnològica. Sí. Això ho recordes?
Sempre perfectament.
Què els hi vas ensenyar?
El compact disc.
Sí.
El compact disc, que en aquell moment vam ser els primers nosaltres aquí a Catalunya Ràdio a emetre música digital. Vull dir, no, ningú feia servir més que els discs vinil estàndard de tota la vida.
Diu, nos llamó a dos o tres a su despacho para enseñarnos un objeto extraño, no muy grande, que no se parecía a nada que hubiésemos conocido y en absoluto a un tocadiscos. Dijo que la emisora sería la primera del país en utilizar compact disc. Abrió un estuche, sacó un disco para nosotros minúsculo, era el primer CD que veíamos, y lo metió en una ranura de la máquina. Empezó a sonar la música. Es sonido digital, dijo. Realmente se oía mucho más nítido que el vinilo. Pero yo salí de aquel despacho pensando que esa originalidad no tendría mayor trascendencia. Dos años después, la venta de CD llegaba a 45 millones de unidades y dejaba muy atrás a los discos de vinilo.
Sí, evidentment.
Què passa? Com això vas tenir allò
una inspiració divina? No, home, jo és que paral·lelament a la ràdio vas treballar molts anys a la indústria del disc. Aleshores, coneixia molt bé la indústria per dintre i va ser una mica els inductors d'aquest tema. I com que jo venia també de la indústria del disc, tenia molt bona connexió. per tenir material d'aquestes característiques. En aquell moment no estava a l'abast.
Tot i que després el vinil, diguem, és com a...
Bueno, el vinil segueix. Ara es torna a estar de moda, una no? mica, per entendre'ns.
Però la qualitat, el CD la guanyava, no?
Ja, amb qualitat, sí.
Era això el que buscava,
dubte,
no?
Sens dubte, i amb comoditat. Sí. Amb comoditat.
Bueno, que ens hem saltat en el temps i tot sí. que estàvem als inicis. Sí. Jo us imagino tots tres reunits, asseguts, en una, al voltant d'una taula i pensant com havia de ser la grella, quina ràdio havíeu de fer, què no volíeu fer, que suposo que teníeu més clar, potser, què no volíeu fer o què no volíeu que fos Catalunya Ràdio.
L'intent era el que sempre es preocupa...
No, perquè Catalunya Ràdio no podia dir-ho.
No, no.
Què podia ser aquella emissora?
L'intent sempre és deixar de fer el que fan els altres per ser original. Això no és gens fàcil, a vegades s'encerta i a vegades no s'encerta. I nosaltres crec que sí que vam obrir un camí diferent d'estètica radiofònica diferenta, si més no, els continguts sempre són els mateixos, perquè és la paraula i la música, però en canvi l'estètica i els mecanismes de funcionament eren bastant diferents a les altres emissores.
L'altre gran problema que teníeu era un problema tècnic de repetidors, de com s'arribava, o que com es feia arribar aquest projecte radiofònic a tot el país, no?
Bueno, aquí va ser on Antoni Ferrer i després, posteriorment, en Fernando Pardo, que va ser l'enginyer que es va contractar per muntar la xarxa, que va fer que realment funcionés la missió de cobertura a tot Catalunya. Aleshores, clar, en aquell moment no hi havia manera de saber on arribaves. I llavors vam treure de la màniga un sistema molt divertit, que era que la gent truqués a la ràdio donant el temps, perquè no teníem home del temps, i amb això sabíem la temperatura del lloc i el lloc on ens escoltàvem. I amb això vam crear, dintre del programa que es deia En Pijama, que feia el Carles Cuní i el Miquel Calçada, i doncs amb això teníem la
informació sobre el terreny
molt puntual d'on trucava, i la gent trucava igual que fa ara, que la gent envia fotos, retratos i fotos a la tele dient avui a tant lloc, tal, no, no sé què, bon dia, bona hora, humitat, plou o no plou.
Tot i que inicialment va obtenir una gran sorpresa, perquè Francino en aquest programa ens va explicar un dia que quan és el moment de repartir les freqüències a la Generalitat, quan vosaltres pregunteu, i de les nostres què? Diu, quines vostres?
Ja, bueno, però això és normal, no?
Home, normal.
Sí, aquest país.
Jo crec que us hauria quedat una cara d'esglai, que després Francino, i no sé si també amb un enginyer, es va dedicar a recórrer Catalunya per veure quins forats hi havia de freqüències.
Sí.
Això és cert, això és la història, això és la prehistòria de la ràdio, no?
Sí.
I a partir d'aquí també vau anar descobrint a quins llocs hi havia forats.
Quins forats es podien utilitzar i que fossin bons forats, perquè no tots els forats són bons.
Vam acabar el 106.8, que això no agradava a ningú del gremi, per entendre'ns, no?
No, bueno...
Perquè era el final del dial.
Però nosaltres vam saber què utilitzar, vam dir, tiri a mà dreta, al fons a la dreta, i no era el lavabo, era la ràdio.
Sí.
Però aquí també hi havia la ràdio, el lavabo.
Sí, 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 també, contra el central va ser el lavabo. Exacte. Molt temps.
No hi havia altre lloc.
Sí, si ara fessis, o molts oients fessin la mirada 40 anys enrere, què creus que es creurien que hem arribat on hem arribat?
És difícil d'especular amb aquest aspecte. Sí, per il·lusió, segur que sí. Altra cosa després és la realitat, no? De les coses que realment un dissenya, vol, desitja, que realment es portin a terme en condicions menys o menys bones, no en plan d'estraler.
El 5 de juny del 83 formalment s'agafa com la data de l'inici de... Tot i que no comença la grella. Són les primeres paraules que s'emeten, per entendre's, no?
Exacte.
Aquí... hi ha un inici, tot i que la grella, la promoció comença al setembre i es va fer per l'ordinament, no?
És posar en marxa l'emissora, que des de lloc... Penseu que des del mes de març al mes de juny, de 0 a 100, era Lamborghini, Ferrari, total, de cartró, però...
Però de veritat.
Però de veritat.
Que s'havia de fer, vaja.
I es va fer. Es va emetre, va funcionar. I aleshores vam tenir tot l'estiu una mica per posar ordre i al mes de setembre començar ja amb una programació... de semi-programació estable en aquell moment.
Aquesta música que t'agrada?
Això, el lloro.
El lloro. això, sense això, ja són els orígens de la ràdio, és el començament
no, ser,
de tota aquesta il·lusió.
Va ser intentar, el que deia abans, intentar fer una ràdio diferent, amb una estètica diferent. En Jordi Vendrell el coneixia jo molt, perquè també havia treballat a la indústria del disc.
I també havia estat a Ràdio Joventut.
Sí, ell va començar a la indústria del disc, a la companyia Quatre Vents, amb el Jaume Arnella, i tota la colla dels, de la música folk i d'allà. I després va començar a Ràdio Joventut a fer col·laboracions i es va anar especialitzant amb el tema ràdio. Llavors, quan va venir en Jordi i vam connectar amb el Quim Monzó, va ser quan es va crear una mica el programa aquest, no, que fos, que tingués una altra manera de veure la ràdio. I vam començar pel vespre, que és on la batalla radiofònica...
I on no li feia gens de gràcia treballar, perquè volia fer qualsevol programa menys un de nit. I va acabar fent el nit. Evidentment, sí, diu ell. I amb aquesta cara volem dir què vol fer-li, no? No? I que moltes coses, a vegades, era el que dibuixava acabava sent el contrari del que volíeu que es fes?
No. El que passa és que les circumstàncies et portaven moltes vegades a modificar sobre la marxa el trajecte que havies marcat.
Teníem una cobertura a Catalunya Ràdio, deien, tècnicament, d'uns 80 quilòmetres. I clar, amb això no es anava enlloc, no?
Bueno, el que donava l'Hotel Florida, per entendre'ns.
Clar, quan parlem d'Hotel Florida, parlem del Tibidabo, no?
Sí, però abans, que el Tibidabo no existien les antenes del Tibidabo. Hi havia l'Hotel Florida, que és on hi ha la gent, hi havia les antenes de Ràdio Barcelona, per una banda, i l'Hotel Florida, que és on hi havia les antenes d'altres emissores.
I quants viatges havíeu fet allà dalt?
Milions.
Cada vegada que patava alguna cosa amunt, no?
Exacte.
Però teníeu un problema, que hi havia gossos.
No recordo això.
Sí, i per vegades a veure com entràveu, no, si hi havia els gossos vigilant allà les antenes.
Això dels gossos?
Però que s'havia d'anar amunt i avall sovint,
això
sí, no?
Això sí, això sí.
Perquè quan patava una cosa, patava una altra. Doncs, deies això de la cobertura. He trobat que el projecte inicial queda en un no-res, perquè fins i tot parlàveu d'emissions independents. És a dir, que els centres emissors serien a Miralcama, a Lleida, a Vic, a Manresa, a la Seu d'Urgell, Baqueira, Beret, Tarragona i Reus, i que funcionarien igual que Amposta, Tortosa, Girona i Figueres. I Barcelona, que seria, entre cometes, un centre més. Vull dir que cadascú faria el seu, bueno, i si es volia desconnectar, es desconnectava, bueno, i si es volia connectar, es connectava.
La idea era crear una xarxa de funcionament molt, molt de primer...
De proximitat.
De proximitat, amb la qual cada zona tingués la seva cobertura. I tot això englobar-ho amb una programació general. Perquè això va ser molt complicat tècnicament. Radiofònicament era fàcil, però tècnicament era molt complicat.
I políticament?
No ho sé.
És a dir, això que Barcelona no manés? És a dir, no manés tant?
No. Jo crec que els polítics, això no els hi venia. Anaven per una altra guerra.
Sí? Vau tenir molts problemes d'ingerència política?
Jo, personalment, no.
Bé, tu anaves al teu aire. Tu era plisplas... No?
Jo venia a treballar a la ràdio, no venia a fer política. Per fer política ho tenia molt fàcil. M'ho van ofertar moltes vegades. Ho tenia a punt de Carmelo. I mai vaig voler jugar. I amb una persona d'aquesta casa que m'ho va proposar, li vaig dir, mira, no soc soci ni del Barça. I es va acabar la conversa.
Però bé, això que t'explicava, això que parlàvem dels centres aquests emissors, i com a projecte té gràcia.
Sí.
És a dir, que cada un tingui la seva independència, diu... Només calia advertir a Barcelona, escolta, desconnectem, que ara no, tenim una cosa per fer.
Bé, ser el que ha volgut ser, o ser mi és, el que és la xarxa de lo que són les emissores municipals, que en aquella època no existien.
Si bueno, tot... havia començat Ràdio Orell.
Sí, però abans, això era una mica amb beceroles. Sí. La idea era, si aquesta suma de cada territori i les seves influències es pogués englobar després en una programació general.
El projecte com a tal era innovador.
Sí, però clar, el tècnicament difícil.
Complicat, no? I per això deia jo aquest component polític que semblava que si no hi havia una emissora central que, diguem, controlés tota la resta de continguts, semblava que perdies una mica això, el control, no?
No
ho contemplava així.
Jo no. O sigui, si els polítics ho contemplaven.
12 emissores distribuïdes per Catalunya amb autonomia. I a partir d'aquí, doncs, deia... Només ho hauran de comunicar, les emissores podran desconnectar sempre, no? I que això potenciava això que comentaves de la informació local,
exacte,
no? De proximitat, de territori, de país, i que, per tant, aquest era el gran
projecte. Igual que hi ha els centres, ara que hi ha Tarragona, Lleida, Girona, de Catalunya Ràdio, doncs és una mica el mateix que es va haver fer una mica provincial, sí, per no fer-ho local, per entendre's.
I la gran frase, em sembla que és del Costa, és no necessàriament serà Barcelona la capçalera de tots els programes. Sí. Que una mica és això, no? Que cadascú podria emetre, o si hi havia una emissora que emetia un programa que altres, entre cometes, el compraven, doncs el podrien afillar.
Es fes des de Vall d'Aran o des de Figueres.
Doncs això sí que era innovador, si s'hagués pogut fer. Això només era problema tècnic?
Bàsicament tècnic.
I acabeu fent un projecte que podríem dir una graella mixta entre la FM i l'Ona Mitjana.
Bueno, però això va ser perquè el calendari no permetia posar en marxa tot de cop. I vam fer una mica el 50%. Vam començar a fer una programació modular amb 50% d'una hora a un programa convencional, per dir-ho d'alguna manera, i mitja hora de música per anar donant aire fins al setembre, que ja van començar els programes.
Sí. I també hi havia el projecte de la mitja hora a fer l'informatiu comarcal.
Exacte. Mitja hora donava per fer una mica de flexo de totes les altres coses.
I l'altre, jo penso que és una innovació, perquè en aquell moment no es feia en els butlletins horaris, els d'hora, la incorporació del marge de la informació general, la informació esportiva.
Clar.
Els butlletins, diguem, de les emissores convencionals no ho feien, això.
Només hi havia programes esportius, no hi havia informació esportiva.
No.
Puntual.
No. Per tant, aquí també s'incorpora això, no? Eren mòduls de 25 minuts, a les hores butlletins, a les mitges hores, això que comentàvem d'informació comarcal. Catalanitat, llengua, música i entreteniment serien les quatre paraules que deuríeu guixar més d'una vegada en algun paper a l'hora de pensar en el que s'havia de fer, en el projecte que s'havia de fer. I arriba el moment en què dieu que aquesta criatura ha de tenir un nom.
Bueno, clar, tot s'ha de denominar.
I?
Va ser una mica un joc divertit, perquè van sortir noms molt divers semblants que en aquest moment no recordo. Sé que al final es va optar per Catalunya Ràdio, que era una mica a l'inrevés de tot, no? Seria Ràdio Catalunya, doncs Catalunya Ràdio.
Deia Francino que això, deien que era molt anglòfil i que els puristes, entre cometes, no els agradava gens.
Jo, en aquest, recordo molt bé, jo vaig proposar Cat Ràdio.
Aviam si tu arribes a 40 anys després.
Jo ho vaig donar. Cat Ràdio. Era la manera de fusionar amb una sola paraula d'impacte els dos conceptes de Catalunya i a la ràdio.
I t'han preguntat ara últimament per això?
A mi no m'ha preguntat mai ningú.
Doncs això, ja m'has vist cap on anem, no?
Bueno, però això ja és una altra guerra. Si vols que t'expliqui la meva opinió, te l'explicaré.
Home, clar que la pots donar.
Sí? Sí. Mira, quan avui a la corporació, em sembla fantàstic que TV3 funcioni d'una manera que aquesta seria una història que també t'explicaria de TV3 i Catalunya Ràdio.
Sempre us heu sentit des dels inicis com molt, no sé si la paraula seria aquesta, diferentment tractats tele i ràdio.
Econòmicament, no? Sens dubte.
Des del primer dia.
Des del primer dia.
Potser d'aquí venia també la dimissió de Cost inicialment, no?
Pot ser. No dic que fos això, però...
Però podria ser un dels elements.
Hi havia moltes dificultats econòmiques en aquest moment per la ràdio. La tele era més...
Era un projecte com de segona, no, la ràdio?
Jo no sé si era de segona, era un altre projecte.
Un altre.
No voldria qualificar si un era de primera o de segona.
És a dir, que va obtenir moltes dificultats per tirar-ho endavant. Això és el que vull dir.
Evidentment, va ser molt complicat.
Hi havia molta il·lusió, però hi havia molts entrebancs.
Il·lusió i feina, t'adojo. Ara, després resultats, trobaves amb molts problemes personals, de contractació, econòmics... La guerra va ser difícil.